Són les 9 i 15, les 4 i 15, i com sempre després de la celebració d'un ple ordinari del Consell Insular de Formentera, aquí al de Far a Far donem espai a tots els grups polítics del ple perquè facin les seves interpretacions i ens donin a conèixer els seus punts de vista sobre els temes que ocuparan aquesta primera sessió ordinària d'ençà de la declaració de l'estat d'alarma. Començarem saludant al conseller Antonio Jesús Sanz, del Partit Socialista. Benvingut a Ràdio Illa, conseller.
Bon dia, Pepo. Bon dia a tothom.
Bé, vostè mateix, què destacaria d'aquest primer ple? Per cert, que es va tornar a celebrar de forma telemàtica, com també havia passat amb el ple extraordinari de fa un parell de setmanes.
Sí, vam celebrar el ple, ja el primer ple ordinari en aquesta nova etapa que ens trobam amb la crisi de la Covid, i va ser un ple telemàtic en el qual van haver-hi, la veritat, prou de propostes. L'equip de govern va presentar el tercer paquet de mesures d'ajuda a tota la ciutadania, empreses i demés per la crisi de la Covid, totes les mesures econòmiques i tributàries. Van haver-hi mesures tant de bonificació de l'ordenança de taxa d'escola i música. Òbviament, és necessari que puguem ajudar als més necessitats o a les persones que ara mateix pues, a lo millor es troben en situació d'atur o en un ERTO, en el qual no estan rebent el seu sou habitual o no reben tampoc no res. Sabem que és un problema ara mateix molt, molt greu el que tenim, i llavors s'estableixen pues, bonificacions del 50%, del 100%, depèn de coses que s'estan parlant. S'ha parlat de també, se va aprovar també per unanimitat la bonificació de la prestació de l'escola d'estiu, de les escoletes, dels serveis a l'escorxador, de la realització de pràctiques esportives i de les visites al far de la Mola. També es va fer una proposta de disposar del 100% del superàvit de 2019. Sabem que amb la coneguda com llei Montoro no es pot disposar d'aquest superàvit que es té per part dels ajuntaments, i llavors el que es passa és una proposta de poder disposar d'aquest 100% del superàvit per tal de poder ajudar i establir-lo com a línies d'ajuda per a la Covid-19. Van haver també propostes de declaracions d'interès general, de les línies d'alta tensió, i en la part que també venien parts mediambientals, o de la part de la conselleria de la qual jo estic, i van haver també propostes de lo que seria una revisió del contracte de residus, de lo que seria el pagament i demés, per aquest any, de lo que seria l'anualitat de 2020, perquè el contracte, tal com està estipulat en el contracte que es va signar fa 10 anys, hi ha una fórmula de revisió dels projectes com es feia. Ens sorprèn que en aquest cas no es votàs tots a favor, perquè són coses que al final van per contracte. Sí. Només va ser a favor dels vots de l'equip de govern, amb l'abstenció de l'oposició. Així mateix també va haver abstenció en les propostes de nomenaments al Comitè Posidònia i als representants del Pacte de Batles, que són unes coordinacions dins de l'àmbit de la declaració d'emergència climàtica i temes per a poder ajudar a combatre el canvi climàtic. Tampoc no va haver-hi ahir una unanimitat, també va haver-hi pues, els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció de l'oposició. En el tema de la contracta de amb la UTE Giref, el que és el transport de els residus a Eivissa, és el contracte que ve ja des de molt abans d'existir el Consell Insular de Formentera, també hi havia una revisió tant de l'any 2019 com 2020. Al final són qüestions que s'han de fer perquè estan dins del contracte i s'han de fer. I després, una proposta que també va haver-hi és per a l'estudi de la bonificació o de l'estudi de la via jurídica per a poder bonificar les autoritzacions que hi ha a les platges. En aquest cas, l'equip de govern va votar a favor i l'equip de l'oposició va votar en contra. Realment, aquesta proposta venia per a poder establir tots a una poder analitzar aquesta via jurídica. No és una qüestió de decidir de forma discrecional pues bonifiquem un 30, un 50, un 40. En aquest cas, és un contracte que ve d'una licitació en la qual van haver unes ofertes, i llavors estudiar la via jurídica s'ha de fer amb tota la seguretat, i es volia durar amb tots. En aquest estudi previ, a data d'avui, es podria bonificar un 32,17% de la part global del cànon que han de pagar aquests concessionaris. Al moment d'avui no sabem el que serà més endavant, llavors Llavors, tenir el marc jurídic per a poder fer les bonificacions amb totes les garanties legals i que puguin ser acceptables. Després van haver-hi propostes sanitàries tant per part de l'equip de govern com per part de l'equip de l'oposició. Sí que és cert que en aquest cas va haver-hi un debat més bé no agradable. Es va parlar, va haver-hi inclús demagògia i a la part de l'oposició no li agradava dir aquesta paraula. Però és que la demagogia es defineix com la pràctica política consistent en guanyar-se amb al·legaments el favor popular. Està clar que va ser un moment en el qual es parlava de drets i de dretes. Està clar que els progressistes parlen de drets i els que no són d'esquerres o no progressistes són de dretes i no van a conforme amb els drets. En el tema del 061, òbviament, s'havia estat treballant, però crec que s'ha de tenir clar que estem dins de la crisi sanitària més greu que ha tingut el nostre món en els darrers 100 anys. Llavors, crec que és molt important saber que estem treballant. No és una qüestió de anem a veure què fem sense pensar. No, s'ha de pensar bé. Després també es va parlar del tema de la PCR, també va haver-hi debat amb això del tema de la PCR. La PCR inclús es flexionava la realitat. La PCR es va dir que no és un mètode establert dins dels protocols de prevenció de riscos laborals com un mètode de protecció individual. La PCR, o anàlisi mediante el qual es diagnostica l'existència d'un virus, és un mètode de diagnosi clínica. Es va parlar de que si en 4 hores es pot tenir un resultat. Sí, en el cas millor d'una màquina, crec que és molt més complex. Ha d'haver una persona que estigui a la sang, ha d'haver un analista que validi el resultat, no ha d'haver cap cosa més per a aquests treballadors perquè pugui estar en 4 hores. Llavors, generar por en la gent, generar sentiments o, com hem dit, demagògia, apel·lar als instintes més bàsics de les persones per qüestió de treure un rèdit, això no és la forma de política amb la qual nosaltres estem d'acord.
Es dona la circumstància que bé, aquí el de Farafar, just en aquest moment, en aquest, podríem dir, enfrontament dialèctic entre el conseller Rafa Ramírez i el conseller Llorenç Córdoba, nosaltres vam connectar aquí el de Farafar i els amics oients que ens seguiu el divendres vau poder escoltar doncs, aquest intercanvi de paraules entre un i l'altre conseller. Hem d'anar acabant, senyor conseller Sant, de fet estem fora de temps, si vol un últim tema ja de forma... telegràfica.
No, que es va parlar del tema de fer els anàlisis, sí que és veritat que tots els protocols que s'estan fent per part del Departament de Recursos Humans i de Prevenció de Riscos són conforme a la normativa per garantir la protecció completa tant dels treballadors com de la gent que ha de tenir servei per als treballadors. Llavors, s'ha d'estar content pel treball que està fent el Consell amb aquesta crisi.
Conseller Antonio Jesús Sanz, del Partit Socialista, moltíssimes gràcies. Bé, ara són les 9:23, les 4:23, el que feim és saludar el portaveu del grup de l'oposició, el portaveu de Sa Unió de Formentera, Llorenç Córdoba. Molt bon dia, conseller.
Hola, molt bon dia, com va això?
Bé, contents de xerrar amb vostè mateix, però on vol començar?
Gràcies. Sí, no, el primer, el que ha comentat els companys, conseller Sanz, va ser un pla molt intens, vàrem estar 5 hores, és molt complicat de resumir en uns minuts, però bé, com que ell ha avançat bastantes coses, el que vàrem aprovar per unanimitat, totes aquestes mides econòmiques, que pràcticament les vàrem aprovar totes, per ordre primer estava es donar compte, al final vam aconseguir que es donés compte de la nostra intenció de que es donés part de la nostra assignació com a grup polític a Formenters Solidaris, que això junt en l'aportació també d'un 20% de l'únic sou que tenim i de 100% de les indemnitzacions dels consellers, és el que teníem previst i estem contents que al final s'hagi pogut fer tot. Dins la part resolutiva estaven totes aquestes mides econòmiques. Varen votar pràcticament a favor a totes, són mides que es havien de prendre i podem estar més a favor o en contra, però es havien de prendre, i de les 18 mides, 12 els varen votar a favor de l'equip de govern. Clar, el conseller comentava de que hi havia sancions i que no tenia per què. Home, quan nosaltres no se mos deixa participar en selecció d'aquestes persones, per segons qui es cometés, o no se mos dona prou informació i expedients de les coses que tenim que aprovar, Podríem votar en contra, però crec que com a respecte i forma de donar confiança, el que fem és una extensió. El que no podem fer és votar a favor d'una cosa que nosaltres no hem participat. Sí que va haver dues coses que varen votar en contra. Una és des de 061. Jo ho he explicat a les notícies i, clar, jo entenc que les notícies és una mica complicat explicar-ho, però intentaré fer-ho una mica resumit a veure com va aquest tema. Va haver dues propostes, perquè hi ha hagut aquesta polèmica que el govern balear ara deia que no posaria 061. Hi ha una proposta de seguiment del govern que demanava implantació del 061, però no ara, sinó deixant-ho pendent a que arribés l'apertura de fronteres. I també deia que reforços de l'Hospital de Formentera que tenim normalment, doncs que si a cas que no es posessin fins que arribessin a uns nivells d'activitat de 2016. És molt important això. Ells no estan demanant que es posi ja. Diguem que, bueno, que quan obrin fronteres, doncs el govern compleixi, cosa que em sembla bé, i que aquests reforços que rep normalment l'Hospital de Formentera, que es diuen dispositius Delta, que són 10 persones, que si no s'arriben a nivells de 2016, si a cas que no es demanin. La diferència de la seva proposta i la nostra és que nosaltres demanàvem que ho fessin ja. A 061 és una cosa que estaria que va posat per compromís del govern i del propi conseller Rafa Ramírez de Benestar Social. Ell es va comprometre que a 1 de maig estaria a 061. I, bueno, entenem que ha hagut aquesta situació i això, el que no podem fer és fer una proposta dient que ho posin encara més per endavant. Ho tenim que demanar ja i de manera urgent. I llavors, els reforços d'aquestes 10 persones tenen que venir sí o sí. No són pas turistes. És per la gent de Formentera. És un reforç que té que haver per la gent que estem aquí, la gent que ve a treballar i tots. Doncs, clar, el titular al final és que nosaltres vàrem votar en contra de seu, però ells varen votar en contra dels nostres. Nosaltres demanàvem que això vingués ja, com es havia promès i com es havia fet cada any, i ells el que estan és justificant una mica aquestes decisions del govern de les Illes Balears, que si no s'ho fixeu, deixen de ser retallades en sanitat en el pitjor moment que es podrien fer. Possiblement ho varen dir així. Una altra de les propostes, que varen votar a favor, però sí que varen fer un comentari, és que es pogués disposar de remanent de 2019, que serien uns 800.000 euros, és que quedarien ara, o sigui, total és un milió, ja han pogut disposar d'un 20%.
El conseller va dir l'altre dia un milió i mig, el conseller Bartomeu Escandell.
Sí, exacte, sí. Al final, si es compta, ha sortit que és una mica més. Clar, el que demanàvem nosaltres és que es pogués utilitzar el total de romanent que té el Consell, que són uns 12 milions d'euros. Clar, el romanent aquest que estàvem parlant d'un milió i mig és de 2019, però el Consell té un romanent de 12 milions d'euros. Això no vol dir que ens tinguem que gastar tots, però ja que demanem, i per no va demanar 50 vegades, pensant que el que es té que fer és poder demanar el que tenim nosaltres, poder-lo utilitzar i de la manera que es pugui utilitzar. Llavors, ho vàrem votar a favor, però vàrem fer aquesta puntualització. Sí que vàrem votar en contra una cosa que pot semblar una mica il·lògica, que seria això de demanar un estudi en el propi Consell sobre bonificar el 30% de les concessions de platges.
Sí.
Clar, és una miqueta absurd, i ho vàrem dir allí mateix, demanar un estudi, o sigui, que l'equip de govern insti en el Consell a fer un estudi, això no es passa per clar. Això agafa el conseller de Ram, que hauria de ser el conseller Sanz, i li demanen els tècnics un estudi. No es passa per allí. Clar, al final, en mig del debat, ells mateixos varen acceptar que era una declaració d'intencions. Això és per sortir en premsa. Doncs, per aquesta cosa, i perquè, a més, nosaltres portàvem una proposta que no era el 30% sinó el 50%, i també estava basat en dades, varen votar-la en contra. Ara dic que nosaltres varen votar en contra d'una cosa així, si no s'explica una miqueta, és veritat que és difícil d'entendre. El 061, més o menys, ho hem explicat. Crec que no és moment de retallades ara, en moment d'aquesta pandèmia. I llavors, nosaltres vàrem fer una proposta en 22 mides, aquestes que bé, heu comentat a Ràdio Illa també, i inclús en les tertúlies.
Un moment, conseller, al respecte al 061, vostès van defensar una proposta, però en canvi van votar en contra de la de l'equip de govern, no?
Clar, vàrem votar en contra perquè la proposta de l'equip de govern era que ja el posessin més de pan davant si feia falta.
Clar.
I nosaltres pensem que fa falta ja.
Exacte.
Si eren iguals, les propostes eren iguals, llevat dels timings, dels temps. Nosaltres dèiem que de manera urgent, perquè s'havia dit que en maig s'havia de posar 061 i no estava posat, es posés, si aquest govern deia que no, que quan s'obrissin fronteres,
sí.
I nosaltres demanem que aquests reforços que rebem cada any de 10 persones, metges, infermers i auxiliars, es puguen fer. Això és molt important a l'hora de netejar, per exemple, els helicòpters, quan duim gent, no saben si tenen ara coronavirus o no, i necessitem una hora, dues hores, i ho tenen que fer els metges i els infermers. Necessitem un reforç per això d'aquí. Entonces, enmig d'una pandèmia, t'aero, i dic, a veure, si arribem ni des de 2016, que ojalà arribessin, però crec que aquesta temporada és complicat, directament es retallar aquestes 10 persones i aquest servei que teníem a Formentera i que ens ho retallen enguany. Clar, jo entenc que es dic que han votat en contra de posar 061, és un resum que no recull la realitat que hi havia en aquell moment.
Clara.
El que deia aquestes propostes, 22 propostes econòmiques, que va ser una sol·licitud, a més, que ens van fer des de l'equip de govern, bé, van aconseguir al final fer una transaccional en la qual es van aprovar 5 d'aquestes 22, algunes és perquè ja s'havien presentat, per exemple, les tasses de l'escorxador, que no es cobrassin tasses d'escorxador, i unes quantes més coincidien, amb la qual cosa entenem que no s'hagin de posar, ells es van presentar el mateix dia, i el que sí que vàrem estar bastant contents de poder aconseguir és que l'últim punt, que era fer una comissió o fer un fòrum allà on poguessin discutir tots els grups polítics aquestes mides i poder-les explicar i mirar a veure si tiràvem per endavant, doncs això es va aconseguir, ho farem en el que és la Junta de Portaveus, però de Junta Portaveus, i la resta de mides que no es varen tenir en compte igual en aquell moment, doncs els podrem discutir. Una d'elles, doncs, és estudiar els termes d'aplicació durant l'any 2020 de la taxa d'obtenció i control d'autorització d'entrada i circulació de Formentera Eco. L'altra és també estudiar les taxes d'espai natural, de mirar de treure-les. Bé, doncs, aquestes eren. La polèmica va venir una mica en sistema de les mides sanitàries, que és el que crec que heu comentat. Se mos ha acusat de demagògia. Es va parlar de dretes i d'esquerres. De les retallades de la dreta. Només va quedar parlar d'en Franco. Va ser absurd, totalment. Jo, si us posés a resumir, vaig a dir el que demanàvem. Nosaltres demanàvem que s'augmentin els controls en esports d'Eivissa i Formentera, sobretot en els d'Eivissa, abans d'entrar,
sí.
Perquè consideram que és que ara no són suficients. Fer una enquesta demanant a la gent si té algun símptoma de malaltia quan estàs en les maletes en esport i en la família, per agafar la barca, pots pensar les respostes quines seran. I medir la temperatura està més que demostrat que no serveix per controlar la gent que en té. Doncs bé, varen rebre un vot en contra d'aquestes mides perquè varen dir que no era necessari.
Quines són les mesures que vostès proposen des de la Unió pel que fa als controls sanitaris per venir cap aquí?
Es tenen que fer més controls i estaríem d'acord, per exemple, sobretot en turistes que venen d'altres països de destins internacionals,
sí.
en controls en destí. Això no és cap barbaritat. Moltes de les coses que estan fent ara m'ho sembla que són barbaritats que no es podria fer.
Vol dir que abans que vinguin cap aquí, ja, no sé, a Milà mateix, ja es facin el control i llavors, sí. o la prova PCR o el que sigui, després vinguin cap aquí.
Exactament, uns dies abans, perquè si no, el que estan fent, si fem el control aquí, és que aquesta gent s'ha anat a un aeroport, el superill que allò suposa, ha entrat dins un avió, el superill que allò suposa, ha entrat dins un autobús o un taxi, el superill que això suposa, i ha entrat dins un barco. Llavors, si aquest perill i aquesta prevenció la poden fer abans, perfecte. No és res tan exagerat. Per anar-me a segons quins països, mos demanen vacunes. És veritat o no?
Sí, tant.
Segons quins països d'Àfrica, doncs que has d'anar un mes abans o X temps abans a posar-te unes vacunes. I si no, no pots viatjar. Nosaltres estem parlant de fer-ho 5 dies abans. A farmàcia, fer un centre metge, fer-ho un privat, siga el que siga, igual es podria treure l'ecotassa. Això que tenen que parlar amb ecotassa, pagar ecotassa, es podrien pagar aquest test. Mides, al final, són els tècnics que els tenen que posar. Però bueno, ja que m'has demanat, doncs te'n dic unes quantes. No?
Conseller, ho hem d'anar deixant aquí. No sé si vol fer un darrer apunt molt breu.
Sí, bé, no entenem tampoc perquè no es va aprovar que l'Hospital de Formentera comptés amb mitjans per fer test de PCR, que en lloc de que tardem 3 o 4 dies en tenir un resultat, es pugui fer en una sèrie d'hores. És que això no acabem d'entendre. Se mos va dir que això no era necessari. I hem de recordar que Formentera és l'única illa de Balears allò no es pot fer un diagnòstic de Covid-19 a dia d'avui. I això és molt greu, som els que anem més per endavant. D'aquí 4 dies obrim el port. Una altra mida que varen dir és que doncs mos asseguressin que disposen de totes les mides. Varen dir que tampoc feia falta. Varen demanar que es poguessin fer test a tots els treballadors del Consell que han estat treballant, que no han aturat de treballar, i en els que començassin, i mos varen dir que això era molt car. Bueno, si el que acab de dir és demagògia, doncs no ho sé, m'hauré de repassar una altra vegada la definició de demagògia.
Bé, Llorenç Còrdoba és el conseller de Sanitat de Formentera, el cap de l'oposició. L'agraïm molt aquesta estona aquí amb nosaltres a Ràdio Illa. Que vagi bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Són les 9:35, les 4:35. El que fem ara és fer l'últim contacte pel que fa a les valoracions del ple, en aquest cas amb el conseller de Gent per Formentera, Bartomeu Escandell. Molt bon dia, conseller.
Bon dia, Pepo, què tal, com va?
Bé, contents d'estar parlant de que es tornen a fer plens ordinaris, en aquest cas el primer després de la declaració de l'estat d'alarma, també per via telemàtica, el podíeu haver seguit, si volíeu, en directe a través del YouTube. Vostè mateix, conseller, per on vol començar pel que fa a la valoració de la sessió plenària el passat divendres?
Bueno, jo crec que destacar el que acabes de dir, que es fan el primer ple ordinari ja, però que també s'ha fet de manera telemàtica, posant a disposició de la gent també seguiment per part de, a través de YouTube, i bueno, posant tota la maquinària del Consell, que si alguna cosa m'ho ha ensenyat aquests quasi 3 mesos ja que duim, és rellençar una miqueta tot el que és el tema telemàtic. Jo crec que també és una bona notícia dins la gravetat de la crisi que estan patint. Bé, aquest ple ordinari es feia, o bàsicament el podem resumir en que es varen aprovar el tercer paquet de mesures econòmiques per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia. Aquesta vegada les ajudes anaven dirigides sobretot a la gent, bonificació de quasi tots els serveis que fa el Consell Insular, estic parlant de l'escola de música, estic parlant de l'escola d'estiu, que serà molt necessària enguany, estic parlant de les escoletes, estic parlant de les activitats esportives, llavors també varen suspendre els serveis, les taxes que cobra l'escorxador per anar a matar animals, i al final també vàrem aprovar bonificar tots els residents de tots els municipis de Balears per centrar en el Faro, abans només estaven bonificats de Formentera. Com deia abans, aquest tercer paquet de mesures que van dirigides sobretot en aquesta línia, que és que ningú quedi endarrere, que la gent pugui retornar a la normalitat, jo no diria la nova normalitat, sinó la normalitat, i el Consell aquí té un paper fonamental per tal d'ajudar en aquests moments a la gent, a la nostra funció ara mateix. Llavors, vàrem també aprovar, es demanar, es pugui disposar de 100% de superàvit, aquesta maleïda regla de despesa que es va aprovar, aquesta llei Montoro 2-2012, que de racionalització del sector públic i entitats locals, que ens impedeix poder disposar d'aquest superàvit de l'any 2019, que estan parlant dels darrers assentaments comptables que estan fent, jo crec que tancarem ja dins el mes de juny, ja s'atraca més a 1,5 milió, que no és millor que havíem previst inicialment,
sí.
I el que es demana és poder disposar d'aquests recursos per tal de poder seguir fent línies per ajudar la gent. Jo el que sí que destacaria és això, que a poc a poc anem implementant diversos ajuts, i és el moment que el Consell Insular es posi al capdavant de la recuperació.
Bé, conseller, respecte a les mesures econòmiques aprovades en aquesta tercera bateria, no sé si em vol destacar alguna en particular.
Bueno, jo el que et comentava, aquestes mesures van enfocades a bonificació de serveis, aquesta bonificació de 50%, i serà acumulable a altres bonificacions que hi pugui haver per família nombrosa i altres tipus de bonificacions. El que feim és posar 3 supòsits nous per acollir-se en aquestes bonificacions, com és doncs, tot aquell personal autònom que hagi hagut de tancar durant aquest temps d'alarma o hagi vist disminuït la seva activitat o els seus ingressos en més d'un 50%, a tota aquesta gent que està en atur o que ha patit un ERTO o que encara hi està, i tota aquella gent que cobri aquesta renda social garantida o prestacions similars, tota aquesta gent s'hi podrà acollir. Per què aquest paquet de bonificacions? Pues per lo que et deia abans, perquè la gent pugui retornar a la normalitat lo abans possible. Estan parlant d'escoletes, estan parlant d'escola d'estiu, estan parlant d'escola de música, estan parlant de poliesportiu i totes les activitats esportives, escoles municipals, etc. Jo crec que és molt important. És molt important que la gent, que la part econòmica no siga un obstacle perquè la gent torni a la normalitat que teníem abans de que passés això d'aquí. I sobretot, el sector primari, amb les ajudes que li estan donant ja, a cofradia, a ramaders, a cooperativa, que sumen més de 200.000 euros, doncs ara també les bonificacions de les taxes de l'escorxador per tal de que també la carn pugui tenir una sortida més fàcil, tota la carn que sigui produïda a Formentera, i també afavorir el quilòmetre zero. Jo em va aparèixer un ple correcte. S'Unió també va presentar una bateria de propostes, les quals crec que vaig intentar ser el més clar possible, explicar-los per què n'aprovàvem unes o per què estàvem d'acord amb unes i nosaltres no. La majoria d'aquestes 22 que presentava estaven ja fetes, i en vàrem acordar 5 per tal de treballar de manera conjunta dins el marc de lo que és la Junta de Portaveus. La Junta de Portaveus, durant aquest període d'alarma, s'ha reunit 5 vegades per explicar-li també al portaveu de l'oposició totes aquelles mesures i tots aquells moviments que anava fent el Consell Insular. Per tant, la comunicació és plena en la oposició perquè estigui assabentat i també perquè puga fer les seves propostes a l'equip de govern, i també és molt important totes aquestes reunions que durant l'estat d'alarma, encapçalades per la presidenta, hem estat fent en les diferents patronals i associacions, per tal de que tothom pugui dir la seva, per tant, de que tothom pugui donar el seu punt de vista i el Consell pugui actuar de la manera més eficient possible en aquest sentit. Jo crec que estem avançant a bon ritme i bé, ara, com et deia abans, ningú de quedar endarrere, i el Consell Insular ara s'ha de posar al capdavant de la recuperació.
Bé, per cert, tenim ara una nova fase, un nou escenari, fase 3 d'aquesta desescalada del confinament. Se suposa que no hi ha fase 4, no? O sigui, després d'aquestes dues setmanes ja quedaríem en la nova normalitat.
Bueno, jo escoltava aquest cap de setmana, també llegia els butlletins oficials de l'Estat que surten explicant què es podrà fer i què no es podrà fer. Aquesta fase 3 no hi ha hagut uns canvis radicals tampoc.
No.
És significatiu que avancem les quatre illes, que hem fet una miqueta d'avançament a totes el desconfinament i totes les fases de desescalada. Jo crec que és molt positiu que Formentera hagi entrat en aquesta primera. Primer perquè demostra que jo crec que en tota la cautela, però jo crec que a Formentera les coses s'han fet bé i que la gent s'ha comportat molt bé. La gent aquests dos, tres mesos que duim de confinament s'ha comportat molt bé. I això també ens ha permès ser líders a Espanya, que no temeraris, però ser líders a Espanya en aquest procés de desescalada, i que la prova fos a Formentera, anar per davant dels altres, provant les noves mesures. Jo crec que també la configuració de l'illa, una illa que molta gent viu disseminat, i sobretot vull destacar i repetir el comportament de la gent, ha fet que anem per davant. Jo, els canvis no són substancials, sinó en percentatges d'ocupació, zones comuns d'establiments hotelers, però bàsicament estem avançant ja cap a aquesta normalitat que hem de recuperar. Llavors, de cara a la temporada, pues estaria, crec que estan parlant de que cap a la vintena de juny ja hi haurà mobilitat interprovincial. Nosaltres, amb aquesta fase 3, ja demanàvem també tenir mobilitat entre illes, perquè això ens ha dut ja un cert moviment dins la cautela i dins les precaucions que toca, perquè ara estan parlant de responsabilitat ja quasi personal dins d'aquestes noves fases ja de l'escalada, que són les últimes, però aquesta mobilitat entre illes ens ha anat bé per reactivar de manera pausada i tranquil·la aquesta escalada, aquesta temporada turística. Anem a veure, jo crec que Formentera està en posicions de sortida molt bones perquè tinguem una mínima temporada, perquè es pugui reactivar aquesta economia, i sempre en paral·lel en aquesta cura que hem de tenir perquè no hi hagués un rebrot. Jo crec que estem en el bon camí, s'està fent la feina perquè això pugui ser així.
Conseller Bartomeu Escandell, moltíssimes gràcies, que passi una feliç setmana.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres, salut i bon dia.